Bon vespre i benvinguts una setmana més a la tertúlia proscrita. Bon vespre, Josep.
Bon vespre.
Avui l'Albano ens ha abandonat, per un motiu de pes.
Ja passa, de tant en tant.
I tenim uns convidats que fan rejuvenir la tertúlia, si et sembla.
I tant.
Bon vespre, Otbou.
Bon vespre.
Bon vespre, Clara Ardèvol.
Bon vespre.
Portem dos redactors de la redacció de VilaWeb per comentar tot el que hem de comentar avui. Veig que bon vespre a tothom. Comencem forts, eh? Avui ja, el primer comentari, bon vespre i puto Espanya. Doncs carai. Vinga, som-hi. Però veig que mica a mica...
I una altra dimissió.
Vinga, tots, som-hi. Veig que mica a mica aneu entrant tots a veure'ns. Benvinguts tots. Ja és un clàssic, però recordar-vos que podeu comentar com ha fet la Marta Siscar al chat de Twitter i també podeu, ai, al chat, perdó, de YouTube, i també podem comentar a Twitter, X, com li vulgueu dir, amb tertúlia, amb el hashtag tertúlia proscrita, infiltrats. I sí, infiltrats, perquè aquesta setmana ha tornat a ser notícia la infiltració de 4 agents de la policia espanyola a moviments socials dels Països Catalans arran de l'emissió de TV3 del documentari de la Directa Infiltrats, com dèiem, i per parlar-ne hem convidat a participar també a la tertúlia a una de les seves directores, la Gemma García, periodista de la Directa. Bon vespre, Gemma.
Bon vespre.
Benvinguda a la tertúlia proscrita. Com gràcies. Dèiem, aquesta setmana, arran del documental, s'ha tornat a posar sobre la taula tot el que ha passat amb els infiltrats, s'ha tornat a debatre sobre tot el que ha passat, s'han descobert noves coses a través del documentari. T'han sorprès les reaccions que hi ha hagut aquests dies?
Doncs no m'han sorprès gens, la veritat, perquè les reaccions han sigut una continuïtat del que nosaltres hem anat denunciant els últims anys, que és un silenci absolut del govern espanyol, bàsicament, i replicat a la reacció al govern català, també. O sigui, diguéssim que hi ha un missatge estàndard que llencen, que és no explicarem res d'aquestes operacions, però aquestes operacions estan subjectes a l'ordenament jurídic, s'atenen al marc normatiu, però encara és hora que algú expliqui quin és aquest marc normatiu, perquè el marc normatiu que hi ha és bàsicament un article, l'article 12 de la Llei de Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat, un apartat H, que l'únic que diu, defineix una funció de la policia, que és captar informació per la seguretat pública. Captar, tractar-la i utilitzar-la. Però aquest és el marc normatiu que tenim. Per tant, no ens ha sorprès, vull dir, hi ha un continuisme de continuar amb aquest silenci oficial davant d'una operació coordinada d'introducció d'agents als moviments socials dels Països Catalans.
Ot, tu hi eres en aquesta roda de premsa que parla la Gemma, no? Que parlaven de que es complia el marc normatiu, encara que avui Paneque potser ha fet també una mica de canvi, una mica amb el discurs, no? Ha matisat alguna cosa en els matins.
Avui la consellera i portaveu, quan li hem preguntat explícitament sobre aquest tema, ha afegit un matís que no va afegir el dimarts en roda de premsa, que és que al govern no li correspon fer la valoració sobre si els casos concrets de les infiltracions que denunciava el documental de la Directa s'adequen al marc normatiu vigent o no s'hi adequen. Deia, nosaltres no ens correspon. El dimarts va ser molt més confús, de fet va ser força diferent, perquè Paneque va intentar fer equilibris entre dues posicions, que eren les actuacions dels cossos de policia s'adequen al marc normatiu vigent, i deia, de fet, els governs, un govern com el nostre no té cap motiu per pensar el contrari, no tenim cap raó per pensar diferent que les actuacions de la policia s'adequen al marc normatiu. Ara bé, si algun afectat ha tingut dany psicològic, nosaltres ho entenem i empatitzem, no? I aleshores, jo mateix me'n recordo demanar-li, ostres, si està dient que s'adequen al marc normatiu i que i reconeix que hi ha hagut dany psicològic, està dient que hi ha un marc normatiu que habilita infligir dany psicològic als ciutadans per raons exclusives de motivació política o de militància política, I aleshores ella deia, no, no, nosaltres, un govern no pot mai pensar que hi ha un marc normatiu que habilita fer dany psicològic als seus ciutadans, però nosaltres creiem que totes les actuacions en general s'adequen al marc normatiu, que és una mica simptomàtic dels equilibris que ha de fer el PSC entre defensar a capa i espasa la honorabilitat de la policia sempre, però alhora, per raons del, potser d'humanitat o per raons d'interès polític amb la lectura menys benèvola, doncs empatitzar amb les víctimes i que no semblin insensibles amb aquest tema.
Encara que, com deies, Gemma, aquest marc normatiu no és clar del tot i, de fet, Amnistia Internacional ha demanat investigacions exhaustives sobre els agents infiltrats en moviments socials perquè l'organització remarca que la pràctica d'infiltrar solament s'hauria de permetre si hi hagués raons fonamentades de comissió d'un delicte greu. I això, en aquests casos, que sapiguem, és a dir, mai s'ha demostrat que fos així. Per tant, com s'explica?
Clar, és que hi ha hagut com un debat, no?, jurídic que té a veure amb la figura. O sigui, ens hem preguntat quina és aquesta figura. I ja sabem que des del principi, des del primer cas que va destapar la directa del Marc Hernández Pons, que es va infiltrar al Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, ja resistim el gòtic, etc., el Ministeri de l'Interior i la Comissaria General d'Informació van dir no són agents encoberts. O sigui, no ho són. Per tant, no són aquest agent regulat realment en funcions, en supervisió judicial, que més el jutge va revisant cada 6 mesos, que podíem discutir si és una regulació suficient o no, eh? Però almenys hi ha una regulació per la gent encobert. Però és que en aquest cas diuen no són agents encoberts, són agent d'intel·ligència, un concepte nou que no sabem on es recull, que no sabem quins són els límits d'aquests agents, què poden fer, què es fa amb la informació que capten, fins quan queda emmagatzemada, on queda emmagatzemada. I per tant, efectivament, s'està aplicant el mateix mètode, no?, que recull la llei d'enjudiciament criminal, la gent encobert, però no es donen les circumstàncies per tenir aquest tipus d'agents en moviments socials que no estan cometent criminalitat.
Clar, jo, en part, és una de les reflexions que feia veient el documentari, no?, que és com, no sabem quina informació van extreure de tot això.
No ho sabem. El que sabem és a quina informació van poder accedir. Tant informació que té a veure amb informació personal íntima, no?, dels militants, com a bases de dades, com a dispositius mòbils, com a llistes de militants, d'activistes, a comunicacions, a documents de les organitzacions i, òbviament, en casos ja greus, no?, perquè s'està vulnerant el dret a defensa, doncs en el cas de l'Òscar Campos, fins i tot, no?, la policia Maria Perelló Mengual va estar present en una de les reunions amb els advocats pel cas de l'aniversari de l'1 d'octubre dels talls de les vies de l'AVE, no?, del 2018.
Ara parlaves de l'Òscar Campos. Si et sembla, veiem un moment un clip que heu utilitzat vosaltres per explicar una mica el documental.
La persona que per mi era el puntal incondicional no era la persona que deia, sinó que realment es deia Maria Isar Torres i era un agent del Cos Nacional de Policia.
Jo, saps que ara et perdonaria jo mai de la vida?
Okay.
Que et diguessis Maria Isern Torres. T'hem pillat.
Ja. Bé, sóc de la mateixa. Però m'ho diré de tots els altres, vale? Te puc dir una cosa?
Digues.
Sé que sempre ho he dit, de ser hipòcrita o el que sigui, però tu m'has conegut jo, de veres. És a dir, t'ho juro, només t'he contat que he estudiat criminologia i que sóc policia. Escolta'm una cosa, tu estàs segur, la teva família està segur, tot el teu entorn està segur, no he dit absolutament res, i el tu, precisament, t'he ajudat, però vamos.
Per què?
De puta madre. Òscar, joc, si tal, és que t'he beneficiat més que perjudicat, i això perquè me mori ara mateix.
Per què me segueixen?
Òscar, hi ha infiltrats a tot Espanya, ho entens? A tot Espanya, Salamanca, Màlaga, Granada. És que vols associar tot independentisme? No és vera. No és vera.
Deixa de pensar en la puta política. No vulguis fer bombo d'això perquè les famílies se destrossen.
No em parlis de destrossar famílies perquè tu ja l'has destrossada.
No t'he adorat, de veres.
Me da igual. Maria, adéu.
Gemma, segurament aquest és una de les parts més fortes del documental, no?, i que fins ara desconeixíem, a més, aquesta trucada, que entenc que, a més, vosaltres vau viure en primera persona. Clar, hi ha un punt de, fins a quin punt també, de manipulació, de dir, t'he protegit, no? No facis bombo d'això per evitar sortir, entenc, als mitjans. Clar, és forta la trucada.
Clar, nosaltres aquesta trucada la vam enregistrar el dia abans de publicar aquest cas a la directa, o sigui que això va ser el juliol del 2023. I certament, clar, nosaltres hi vam anar a gravar el moment en què ell li revelava que l'havia descobert i, òbviament, pensàvem, com ens havia passat anteriorment, doncs que aquesta persona, òbviament, penjaria i desconnectaria tots els dispositius, desapareixeria del mapa, no? I va ser la sorpresa que ella mantingués aquesta conversa. Òbviament, és complicat, no?, fer una lectura o saber exactament què va passar en aquesta... què passava pel seu cap i realment quina intencionalitat tenia, però sí que és evident que se'n desprèn una lectura d'aquella... intenta d'alguna forma minimitzar danys, no? en algun moment. Ella sap que sabem qui és, quina és la seva identitat real, sap que això es farà públic i, per tant, d'alguna forma, ja quan s'enreda en la conversa, també busca minimitzar aquests danys. Però ens semblava que era una conversa interessant perquè, a part, o sigui, en el reportatge han posat alguns fragments, però la directa en paper que va sortir aquest dilluns ampliem una miqueta perquè sí que hi ha moments que audiovisualment no volíem col·locar, però sí que ella hi ha un moment que reconeix el grau de control també que estan sotmesos, no?, com a infiltrats, i això em semblava important. Ella diu, em tenien tot el mòbil absolutament controlat, no? Em sembla important perquè a vegades s'ha caigut en la idea de que d'individualitzar aquest tipus d'operacions. I darrere d'aquest tipus d'operacions hi ha tot un equip, hi ha un agent de contacte, hi ha una supervisió i, per tant, aquests infiltrats no actuen sols, no? Vull dir que hi ha un control estricte d'aquestes operacions.
Dona la casualitat, no?, que fa poc s'ha emès a Espanya, bueno, a l'estat espanyol, la pel·lícula Infiltrada, crec que es diu, no?, que també explica molt bé això que estàs explicant tu, no?, que no és una persona que sola que s'infiltra, sinó que darrere hi ha un equip que constantment està darrere seu, que constantment està controlant quins passos fa, quins passos no fa, vull dir que no és una cosa aïllada i que després de veure el documentari jo vaig dir-li a molta gent, veieu-la, no estic 100% d'acord amb moltes coses que segurament de la perspectiva que s'expliquen, però sí que ajuda a entendre molt bé com funciona aquest funcionament dels infiltrats. Clara, tu vas entrevistar també a Òscar Campos en el seu moment.
Sí.
Si et sembla, recuperem un tros del que ens va dir a nosaltres.
Sota cap concepte, em vés imaginat que l'estat espanyol s'infiltra a la meva vida, no?, s'infiltra a la meva quotidianitat i dorm sota el meu sostre i comparteix tots els meus espais senzillament, no?, per espiar-nos. Com puc sospitar jo, no?, de la persona que s'ha convertit en la més important de la meva vida en aquell moment, i a més com puc sospitar d'una persona, no?, que em fa saber que el seu pare està patint càncer i que és una persona que necessita, no?, com qualsevol altra, totes les, no?, les cures i suport emocional. Com podem sospitar, no?, d'una persona que em presenta la seva mare real, que estableix una relació amb la seva mare telefònica i que conec i dormo a casa de la seva mare quan jo faig aquesta visita a Mallorca, no? Fins i tot la Maria em presenta una de les seves millors amigues, no?, que es diu Marta, la que l'anomena Mar, i també, no?, durant el nostre viatge a Mallorca ens recomana visitar el restaurant El Bungalow, que és propietària la seva amiga, una de les seves millors amigues, Laura.
Clara, clar, tu que hi vas parlar, la Gemma, que hi ha parlat moltíssimes vegades, m'imagino, clar, tot això... Més enllà de l'efecte polític que té, no?, de que tenen les dades, hi ha un efecte emocional, hi ha un efecte que aquestes persones de cop senten que la seva vida ha estat vulnerada al 100%.
Sí, estem parlant de persones que han vist com la seva relació sexoafectiva principal, la seva parella, no?, de sobte descobrien que era un agent infiltrat amb tot el que implica això a nivell psicològic. Empatitzem tots perquè crec que és fàcil, malgrat en alguns moments no s'ha tingut empatia amb aquest tema, no?, perquè a vegades apareix aquesta acusació de com no te'n vas adonar o no vas veure que tal...
De fet, en aquest, he de dir, sí, que en el xat ara estava veient quan es va amb el lliri a la mà. No crec que l'Òscar Campos anés amb el lliri a la mà.
No, en absolut. És que estem parlant d'infiltracions molt ben fetes, cuidant cada detall, que s'han fet de moltes, és a dir, en molts grups diferents, però seguint cert patró comú, però tampoc un patró comú prou concret com per poder detectar-les fàcilment, i que tenen, ara ho sentíem, no?, tot un sistema al darrere. És a dir, no és una infiltrada espavilada que de sobte es manega un pla per fer-t'ho creure tu. No, estem parlant de persones, ho vam veure al documentari, no?, a les quals se'ls donen pisos per poder dir durant un estiu a Mallorca, doncs aquest és el meu pis, del meu parent, que no sé què, que podien matricular-se en universitats públiques amb la seva identitat falsa, és a dir, de tota una trama molt ben feta, molt ben construïda, amb tot l'estat darrere, per dir-ho així clarament, no? Que feia que realment no fos gens fàcil de detectar, és a dir, ens podria haver passat absolutament a tots.
Gemma, nosaltres parlàvem de l'Òscar Campos, però vosaltres parleu amb diverses d'aquestes persones que tenen contactes i recordo que n'hi ha una que diu que li costa anar encara ara a manifestacions, és a dir, que això ha suposat un canvi realment a la seva vida.
Sí, és que és com és el que comentàveu, que hi ha uns impactes psicosocials molt forts. Crec que certament en algun moment no ens hem fet a la idea o hem banalitzat d'alguna forma aquests impactes i són impactes que afecten no només psicològicament, sinó a la teva vida social, a la teva vida política i per tant també veiem aquest efecte que probablement també sigui tinguin aquesta intencionalitat d'aquest tipus d'operacions, no? de dissuadir de la participació política, no? de la societat i, per tant, generen molt, no? el Pérez, amb el Pau Pérez, que és un psiquiatre del centre Cira, el que m'ha entrevistat, ho explica molt bé, no? Aquest trasbals que suposa de qüestionar-te amb la vida que has construït, de posar-te en dubte un sentiment de culpa, de ràbia, de tristesa, com també són processos, no? Vas passant per un procés de dol que passa diferents etapes, no? I també gent que expressa això, no? Que òbviament no han tocat de mort els espais estan vius, continuen, s'ha fet una feina col·lectiva, però hi ha gent que ha necessitat un distanciament, no? Que li ha costat tornar a militar, tornar a implicar-se. O sigui que sí que hi ha aquest efecte dissuasori, no? Que també em sembla important, desmobilitzador d'alguna forma. I només apuntar un apunt que em sembla important, perquè a vegades és, bueno, que cutres, els han descobert i tal. Jo, és molt important assenyalar que s'han descobert perquè es van cometre uns errors i perquè la directa va fer una investigació que no es percep, però hi ha moltíssimes hores darrere, però aquesta gent ha estat més de 2 anys passant desapercebuda, mimetitzant amb l'entorn i fent unes operacions ben fetes, que, com dèiem, s'ha arribat molt lluny en les decisions preses, s'han fet tatuatges amb simbologia vinculada al moviment llibertari, s'han liderat accions de sabotatge, s'ha presentat a la família real, s'han fet matriculacions a la universitat, vull dir que s'han pres una sèrie de decisions que era molt difícil que la gent pogués pensar que aquella persona era una ficció, que en realitat era un policia, no? També posa sobre la taula això, perquè si no sembla, no culpa, acabem com posant el foco en com no us en vau adonar. I crec que és un error.
Gemma, entenc que, és a dir, la directa ha fet una feinada impressionant tots aquests anys, molta gent ja sabia, però t'entenc també que el poder audiovisual i el poder de TV3 és enorme, per tant, molta gent suposo que aquestes setmanes ha sabut i n'ha sabut més, sobretot plegat, segurament, i em preguntava, heu rebut nous casos, noves sospites, arran del documentari?
És que nosaltres, des que vam començar aquesta investigació, hem anat rebent doncs gent que tenia alguns dubtes i nosaltres hem intentat, generar una certa calma, perquè crec que tampoc és sa que hi hagi paranoia, que la gent es torni desconfiada, no és bo individualment i no és bo col·lectivament, i hem descartat algunes alertes que ens havien donat i continuem estirant alguns fils del funcionament d'aquestes operacions. També, sobretot, perquè ens sembla que aquestes persones s'infiltren quan fan molt, molt pocs mesos que s'han graduat a l'Escola de Policia d'Àvila, no? En un context molt determinat. I estem intentant entendre doncs, què passa abans que arribin aquestes persones a terreny. Seguim donant-li voltes i seguim estirant alguns fils.
Per tant, podria ser que hi haguessin nous casos, és a dir, que segurament, a més, dubto que només hi haguessin 4 infiltrats en aquests anys.
Clar, ella en algun moment, la infiltrada, que sí que ho ampliem a la directa, sí que diu que els de la meva promoció els heu descobert tots. Però llavors diu, no? Però hi ha infiltrats de tot arreu, i a tot Espanya, no? I comença a enumerar poblacions. Mm-hmm. Però sí, no descartem. Clar, desconeixem l'abast d'una operació coordinada, no? Si eren aquests 4 agents d'aquesta promoció on hi havia més, que van ser retirats abans, que han continuat, ho desconeixem.
Perfecte, Gemma, doncs moltíssimes gràcies. Moltes gràcies per la feina que heu fet de la directa tot aquest temps, que continueu fent, i gràcies per participar avui a la tertúlia.
A vosaltres, gràcies.
Fins la pròxima.
Fins la pròxima.
Què us sembla tot plegat? Perquè realment una cosa que planteges veient tot plegat és quants recursos destinen, no? I aquí el titular d'avui, no? El cost de la guerra bruta, quants recursos destinen des de l'estat espanyol, des d'Espanya, per obtenir informació del que estaven fent els independentistes al llarg d'aquests anys. Costa.
Bé, s'ha de tenir en compte que tot això ho paguen amb els nostres diners. Per tant, diguéssim, n'hi poden invertir molts. A veure, jo, recapitulant una miqueta diverses coses que han anat sortint. Per exemple, el tema del marc legal. Jo no he pogut evitar recordar quan es discuteix això en el documentari, i ara ho comentava la Gemma, de la manca de cobertura legal o el tipus de mètode d'investigació que això pot ser. I a mi em recordava molt la qüestió legal de Pegasus, que aquí no s'ha... No sé si tothom n'és conscient o no se li ha donat molta importància, però el supervisor europeu de protecció de dades va fer un informe sobre Pegasus i deia això és una cosa que en democràcia hauria d'estar prohibit perquè el nivell d'intrusió en la privacitat d'una persona que comporta instal·lar-li Pegasus al mòbil és indefensable des d'un punt de vista democràtic. És a dir, és una vulneració tan gran que no es pot legalment encabir, diguéssim, en el que és un estat de dret. I jo crec que això és exactament el mateix.
Clar. Ara parlàvem d'infiltrats.
Hi ha un nivell d'intromissió en la privacitat d'una persona que això no té marc legal. És que no el pot tenir.
Clar.
És a dir, és absolutament incompatible amb una democràcia, això. I no és que no tingui marc legal, sinó que no el pot tenir. Això no pot acceptar el Conveni Europeu de Drets Humans, això no pot acceptar. Potser a Espanya fan una llei que doni cobertura en això, no ho sé, no existeix. Estem d'acord en que no existeix, però és que no podria existir, perquè és un nivell de diguéssim, és que clar, és que no és que et fiquis al llit, és que et fiques dins el cos d'una persona, amb aquesta estratègia, és dins el cos i dins la seva ment, dins la seva vida, és un nivell d'infiltració que això no ho pot permetre cap llei, ni cap sistema polític decent. I aquesta és una part, eh? És a dir, escolti, jo quan surt la portaveu del govern dient no, això és que està dins el marc legal, no, mentida, això no pot estar marc, és a dir, ni que volguessis no pots encabir en un marc legal. Ni en un, és a dir, encabir en el marc legal d'una dictadura o d'un règim totalitari, però no d'una democràcia. Més coses. A mi m'ha creat l'atenció una cosa, que és que tot això, evidentment, s'ha estirat del fil i s'ha trobat en el marc de l'esquerra independentista, dels moviments socials. I clar, la pregunta que tothom es fa a continuació és: només hi havia infiltrats en aquest sector de l'independentisme i dels
moviments socials? Bueno, això és el que preguntava la
Gemma. No hi ha infiltrats en lloc més? No només si n'hi ha més, si hi ha més infiltrats dins d'aquest moviment o no. En els altres àmbits del moviment independentista o d'altres moviments, no n'hi ha hagut, perquè no n'hem trobat, de moment.
Probablement és una combinació de formes d'espionatge i de formes d'infiltració, no? És el que deia la Gemma, que els quatre casos aquests que denuncia la directa no són agents d'elit, són agents rasos que acaben de sortir de l'acadèmia i, per tant, és raonable pensar que hi ha una part molt important de formació i d'entrenament en el que estan fent. I això seria una de les explicacions que ajudaria a entendre per què la selecció del tipus d'entitats o de moviments socials, que són molts d'ells molt importants en el teixit d'una ciutat o en el teixit del país, però que no tenen una grandíssima influència política. No? I és probablement part d'això, d'un atac combinat en el qual Pegasus, que tu ara ho citaves, forma... És una de les branques, l'altra és aquestes infiltracions en moviments poc multitudinaris perquè els nous agents aprenguin com funciona una assemblea, com s'organitza una manifestació, com es distribueix el poder en un...
Això és la fase de pràctiques.
En un grup de barris, sí.
Seria una mica la fase de pràctiques.
Que no li resta, o sigui, això, la cosa és que lluny de restar-hi gravetat, el que fa és augmentar-ne, perquè això vol dir dues coses. Vol dir, primera, que a ulls de l'estat espanyol, de l'estat profund i no tan profund, qualsevol moviment social, qualsevol espai d'organització social és potencialment perillós i, per tant, el deure de l'estat és controlar-ho i capar-ho des de la base, castrar-ho, cosa que, com deies al principi, és incompatible amb els valors democràtics d'organització lliure de la ciutadania. I vol dir una segona cosa, que és que la desproporció és una cosa absolutament indiferent pels cossos de seguretat de l'Estat a l'hora de seleccionar aquesta mena d'operacions, no? Perquè vol dir que pensen que el dany psicològic tan gros, que ara explicava molt bé la Clara, sobre les víctimes d'aquestes infiltracions, encara que la gent se'n rigui, el dany psicològic tan gros el viuen com una conseqüència inevitable del seu deure com a agents de l'Estat, que és el control de la ciutadania. Que l'Estat té el deure de controlar la ciutadania és una cosa molt, molt vella, i no és una cosa que s'hagi inventat l'Estat espanyol, no? És una cosa que les classes dirigents de cada estat sempre històricament han promogut.
No s'ho han inventat en els últims 50 anys.
Exacte.
Sinó però, que ho venen fent de fa molt més temps.
Però en una democràcia amb els drets humans i socials i d'organització, d'associació, de llibertat d'expressió, hauria d'estar blindat, evidentment.
Hi ha també la qüestió de la multimilitància, que crec que també explica segurament per què la intromissió en els en els col·lectius socials, en l'esquerra independentista, és a dir, a partir d'una assemblea de barri, d'un casal ocupat, d'un cinema ocupat, es pot també acabar... És fàcil acabar introduint-te en el CPC, arran, és a dir, tenen, jo crec, un teixit de col·lectius o d'entitats més interconnectat, no? Diguem-ne, que tenen més connexions, i per tant crec que els és més fàcil d'aquesta manera tenir informacions variades, que suposadament els interessen, com si es tractés de narcotràfic o de terrorisme, no? Per controlar alhora moviments del que consideren, suposo, Esquerra Radical i l'independentisme. Clar, no sé si en altres... a parts ideològiques de l'independentisme, això seria tan fàcil de fer o tindria tant d'interès? No,
una cosa, exemple, em pregunto. Per exemple, la GERC o la JNC potser sí que hagués sigut més senzill, perquè també hi ha el CPC, hi ha la FENEC, que potser té més relació amb la JNC, però sí que seria com més de dretes, per exemple, no? És a dir, que sí que hi ha sindicats i moviments juvenils que segurament haguessin pogut accedir-hi.
Segurament sí. També és veritat... que en altres parts de l'Estat, crec que... O sigui, a l'Estat espanyol, vull dir, també s'han infiltrat, crec que, en col·lectius força similars a nivell de col·lectius socials, etcètera. Dic, potser sí que segueixen cert patró en aquest sentit, no? Certa pràctica o certa praxi que van fent copy-paste, sense que això vulgui dir, evidentment, que aquí no hi hagi l'element nacional clar, i que també buscaven principalment els països catalans, no? Espiar directament l'independentisme. Una cosa crec que no treu l'altra.
Aquells dels països catalans, per parèntesi, que potser és irònic i no té molt d'això, però que a vegades algú diu que l'enemic té més clar els països catalans que nosaltres.
Completament.
Però vull dir que se'n vagin a buscar a Mallorca els infiltrats que envien a València i al Principat.
Sí, sí, sí.
O sigui, és una noció de països catalans brutal.
Sí, sí, sí. Que no la tenim prou clara nosaltres.
O sigui, a l'Acadèmia de Policia d'Àvila ho tenim més clar que a molts llocs d'aquest país.
Sí, completament.
Hi ha una diferència també de relació amb el sistema entre les entitats o els grups polítics que tu estaves posant d'exemple, com em sembla que has dit la GERC, oi? I altres, i els grups dels quals formaven part els militants afectats per aquestes infiltracions, que és el grau de... O sigui, el marge d'actuació a banda del sistema institucional. Poden ser grups o associacions o entitats més petites o menys nombroses o menys poder polític, però el fet que siguin canals no cooptats o no controlats pels partits ni per gent que té càrrec i que probablement, si vol treballar per l'enemic, per entendre'ns, té altres maneres de fer-ho, molt més prosaiques, doncs hi ha també un factor de contenció en les infiltracions en els moviments socials, no? Contenció en el sentit que no és tan important impedir una missió concreta com fer la independència, sinó que és important tenir habilitats els mecanismes de control d'aquests moviments socials perquè mai no pugui passar que es desboquin o que s'organitzin de manera efectiva al marge del sistema
perquè
i al marge dels partits.
Perquè mai pugui passar el que va passar l'1 d'octubre. És a dir, jo l'altre dia ho pensava molt. Desconec si tenien infiltrats i no van tenir la sort, però vull dir, si l'1 d'octubre haguessin hagut infiltrats de la policia en aquesta mena de moviments, hagués sigut probable que potser una de les urnes els hagués acabat amb ells. És veritat que tal com estava organitzat haguessin trobat unes urnes, quatre, però no haguessin trobat totes, no? Vull dir que també, però... Però bueno, vull dir que entenc que buscaven aquesta mena d'informació de saber com allò que se'ls va escapar en el 2017.
Busquen impedir un tipus molt concret d'organització política que és l'organització ciutadana.
I això segurament en part explicaria que les infiltracions siguin a partir del 2020. Que suposo que molta gent, per restar-li la part nacional, argumenta no, home, si fos per una qüestió independentista hagués estat a partir del 2017, 2018... No, precisament és a partir...
Va ser a partir de l'arribada de l'extrema dreta al poder, no?
Clar...
Ah, no que governava el PSOE.
No, al contrari.
Ah, no que governava el PSOE.
Sí, no sabia si ho deia únicament o no. Val.
Feia ironia, Clara. No, però és veritat. Vull dir, sí, és l'arribada del PSOE. De fet, és el PSOE que està defensant aquestes situacions. També arriben al 2020, però vull dir que les infiltracions no es fan de la nit al dia. Vull dir, no tenen... no aconsegueixen la informació ràpidament. Vull dir que és una cosa d'anys.
Sí.
Per exemple, la pel·lícula aquesta que abans he anomenat, crec que són 10 anys que està infiltrada aquesta persona fins a arribar a ETA. És a dir, que ella comença en un bar i finalment acaba aconseguint entrar dintre de l'organització.
I estem parlant també d'un moment molt important a nivell de causes de repressió contra l'independentisme de base. Hi ha una cosa clau en el cas de l'Òscar, que és que la Maria escolta les reunions que serviran per preparar el seu judici. Una cosa que vulnera completament el dret de defensa, no? I que, per tant, també veiem un moment on segurament hi havia també certa voluntat d'extreure informacions d'aquest tipus, entre les moltes que podien extreure. I després, sobre la qüestió del marc legal, que evidentment no té cap mena de sentit, i menys tractant-se de moviments socials, i no de terrorisme, narcotràfic, el que se suposa que preveu la llei, no? Però és que fins i tot posant-nos en el marc mental espanyol, de la seva manera de mirar el marc legal, que no és on ens hauríem de posar, no? Però veiem, per exemple, en el documentari se'n parla dels agents provocadors, que són aquests, com el cas del Ramon a València, que directament creen ells els suposats delictes, no? Les iniciatives... i tots els embolics amb la policia. És a dir, la pròpia repressió que altres militants rebran a partir d'aquestes accions, perquè segurament tenien conseqüències també repressives, l'acaba generant la pròpia policia. És a dir, és la policia qui comet els delictes, és la policia també en un altre cas que facilita fins i tot droga a altres militants per fer més creïble el relat. És a dir, és la pròpia policia cometent delictes. És a dir, no té ni cap ni peus des de cap punt de vista, tot plegat. No?
D'altra banda, és una lògica molt tradicional de la policia en la seva relació amb els moviments socials, no només amb les infiltracions, sinó amb les manifestacions, per exemple. Hi ha la síndrome de Sherwood, que se'n diu, que és aquesta explicació per la qual la policia en les manifestacions, quan vol reprimir, quan vol carregar i quan vol que la cosa se'n vagi de mare per poder castigar, empresonar, encarjolar alguns dels manifestants que ells ja tenen clissats d'abans, escalfen de manera desproporcionada l'ambient en la manifestació, provoquen els manifestants, els humilien, els emprenyen, els persegueixen per encendre els ànims i generar el context que els habilita, com deia, la repressió que ja tenen planificada d'entrada. No? I tot forma part d'això que anem comentant, que és l'impediment de l'activitat en llibertat dels moviments socials.
I amb el tema de les relacions sexoafectives al centre, perquè això també és molt important, que no... José Pol, el documentari, ho venia com... No, és una cosa que ajuda a donar més credibilitat al relat o a que la gent... No, estem parlant, i ho diu molt bé la Laia Serra, no? Que és el centre i és el mètode central d'aquestes infiltracions, que és infiltrar-se a la pròpia vida a partir de relacions romàntiques. És a dir, que no venguin com un incident o com una cosa secundària. Ha estat el modus operandi... al centre del modus operandi en totes aquestes infiltracions.
És una prostitució d'estat
completament
inaudita,
exacte.
Diguéssim.
Sí,
no?
Sí.
Que fins i tot són diferents els casos una mica, no? Perquè dius, potser hi ha algun personatge, no, que va tenint relacions sexoafectives una mica random, no? En el sentit de que...
Sí, cada cas és una mica diferent,
que,
és veritat.
Que utilitza, però crear, diguéssim, una relació estable, entre comandes, és el que... clar, així d'entrada no semblaria necessari, diguéssim, perquè sigui creïble la seva feina, no? Perquè potser, a l'altre cas li funciona tenir relacions esporàdiques, diguéssim, potser, no? Que tot plegat, ara no vull posar, no vull humanitzar ni vull defensar a les persones que fan això, però que el nivell d'utilització, d'instrumentalització i de prostitució que l'Estat fa d'aquesta gent també és molt bèstia.
Mm. Sí, sí.
La part condemnable d'aquesta pràctica és també com deshumanitzen i tracten els propis agents, que ja no sé si els consideren persones humanes, diguéssim, amb sentiments i amb una dignitat mínima, no? Perquè el que fan també és extraordinàriament humiliant per la dignitat humana també, en el seu cas.
En nom d'una cosa que és l'interès, que és l'interès de l'Estat, que ho fa tot profundament frívol, a més, és a dir, és un acarnissament doble, com tu dius, contra les víctimes, però també contra els propis botxins, perquè el rèdit de protecció que en treu l'Estat és molt menor al dany que s'infligeix sobre els ciutadans. Per això molesta tant que el govern de la Generalitat cregui que pot navegar aquest escàndol amb l'excusa del legalisme, és a dir, amb la posició que un govern el que ha de pensar sempre per definició és que la policia actua correctament i que si no hi ha els mecanismes per fer-ho, i que el govern no té cap mena d'entitat. El govern és com una mena de mitjancer o d'espectador o com una mena d'institució buida per dins. El govern no ha de defensar els drets de la ciutadania, no ha de protegir la democràcia ni els drets dels ciutadans. Probablement és ingenu, perquè ja fa molt de temps que el PSC ha trencat amb una defensa veritable i honesta de la democràcia, no? Però no deixa de ser molt, molt ofensiu per la gent que l'excusa sigui purament jurídica i legalista.
I a més, entrem tota l'estona amb una mena de gaslighting, de fer-nos creure que allò que hem vist, que allò que hem patit, que allò que podem constatar no és tan greu, perquè pot estar dintre d'un marc normatiu que desconeixem i que pot tenir aquesta explicació de la mateixa manera que té l'explicació d'un infiltrat en un narcotràfic o en terrorisme, no? Quan poses el negre sobre blanc, diguem, i aplicant el sentit comú, veient clarament que no s'aguanta per enlloc i que és molt difícil de creure fins i tot per parts d'ells mateixos, les declaracions de Marlaska, que més... Per cert, absoluta impunitat amb aquest tema.
Això era l'extrema dreta.
és que el tema de Marlaska és una rere l'altra amb moltíssimes coses, no? Continua sense donar pràcticament explicacions de res i sense rebre cap conseqüència, i també sense que els partits independentistes segurament apretin prou perquè Marlaska en rebi, no? Però la seva explicació era surrealista. Parlava d'un estat democràtic on no es persegueixen ideologies després de veure el que hem vist, de la manera que hem vist, i recordem, a mi, sense cap explicació legal una mica ferma i que es pugui defensar mínimament.
Hi ha una última cosa.
Digues.
També adreçada als oients o als qui des de dins del propi moviment independentista creuen que és estúpid deixar-se enganyar o que és d'idiotes no haver previst que hi hauria infiltrats i aquesta mena de coses, no? Fer-te sentir estúpid per creure que la democràcia ha de ser funcional i ha d'existir és la gran arma que té l'Estat espanyol i que té qualsevol poder autoritari, no? Que és fer-te sentir ingenu o, no ho sé, innocent, idiota, per haver pensat que l'Estat no et reprimiria de la manera que t'ha reprimit. És un fenomen que, de manera molt sofisticada, han anat fent molt bé tots els que volien portar-nos aquest clima de pacificació des del 2017, no? Arrossegar-nos progressivament cap a un escenari de cinisme social patològic gairebé i generalitzat en què gairebé et sentis una mica ridícul per escandalitzar-te perquè hi ha infiltrats dels moviments socials o perquè la policia atonyina senyores grans perquè han anat a votar, etcètera, o perquè han posat líders polítics a la presó, etc.
D'alguna manera ens fan ens culpabilitzen, no? De no haver-ho vist, d'haver-nos-ho cregut, sí. No? Tot el rato estan, que som nosaltres els ingenus, no?
Cosa que no vol dir que l'independentisme, que l'independentisme no tingui el deure de ser responsable, de madurar i de no caure permanentment amb el victimisme, amb el folclorisme i amb la cançó, de, amb un romanço així ploraner i tal. Vull dir, evidentment, l'independentisme ha de ser un moviment adult, ha d'entendre com funciona un estat i com funciona la força de l'estat. Però això, aquesta necessitat, mai no ha de servir per justificar cínicament els abusos de l'estat contra la població.
I que una reflexió col·lectiva, venim tots plegats del no s'hi atreviran del 2017. És a dir, també empatitzem tenint en compte que moltes vegades col·lectivament exacte, nosaltres sí, sí. mateixos tampoc hem vist venir certes coses.
Sí, sí. Però a part també que no és veritat que els moviments no sapiguessin que això podia passar. És a dir, que els CDRs, abans sí. d'entrar a una assemblea, tenien les maneres de saber si aquella persona tenia sospites i mobilitzaven coses. És a dir, no eren ingenus al 100%, és a dir, era, entraves perquè venia recomanat per dues persones, és a dir, hi havia un procés en tot això, i aquesta gent va fer bé de, primer entrava en un moviment més petit, que potser hi havia menys filtres, per tant, ja tenia confiança en algú altre per entrar al moviment gran, que sí que passava a més d'això. Sí. Al final tots, és difícil.
De tots, probablement els moviments on hi ha hagut les infiltracions són els que pertanyen a una cultura política que molt abans del procés, sí, sí, de fet, sí. ja estava preparat amb molta cultura antirepressiva.
I jo estic segura que, com a mínim, això servirà per fer el manual antirepressiu, que jo crec que aquests moviments socials ja tenen, ampliar-lo una mica i veure si realment es poden detectar uns patrons, uns modus operandis. Evidentment, ara canviaran la tàctica, no tornaran a dir la meva mare té càncer, he de marxar. Però si es poden detectar certs patrons, per exemple, la despolitització dels agents, no? que no acabaven a vegades d'entendre o d'estar prou polititzats a l'hora de començar i durant força temps, podria ser una senyal, el que passa que no, tampoc no et pots tornar boig intentant identificar tothom, no? Però sí que potser es pot fer un aprenentatge de que això serveixi com a mínim de, no sé, per prevenir futures infiltracions que segur que n'hi haurà.
Jo volia, per tancar una mica, crec que cal insistir en això, que i no sé si algun dels espectadors o de la gent que comenti la tertúlia per les xarxes dirà que ens esperàvem, no? Aquesta frase que ens...
Ho han dit.
Que molta gent... Però què us esperàveu? No. Jo crec que hauríem de distingir molt bé aquestes coses. És a dir, jo personalment sóc independentista perquè d'Espanya espero tot això i exacte. Més. Per això sóc independentista, perquè tot això m'ho espero d'Espanya. Ara, a mi que ningú em demani que no ho denunciï i que no assenyali Espanya quan tot això està passant. És a dir, justament forma part de la lluita contra aquest estat denunciar les seves mancances i denunciar el seu caràcter essencialment antidemocràtic i anticatalà. Evidentment, volem ser independents perquè Espanya és essencialment antidemocràtica i anticatalana, però clar, vull dir, quan es demostra, quan es posa damunt la taula, quan en tenim les proves, que ningú esperi que callem, sinó que ho utilitzarem políticament, evidentment.
I és surrealista haver d'estar pensant en sospitar de amb qui ens posem al llit. Vull dir, baixem una mica les coses a la terra, no podem estar fins a aquest extrem. És evident que no té cap sentit.
Clar, a més, perquè feien servir aplicacions que actualment els joves utilitzem.
Sí, que pot filtrar per ideologia. Sí, sí.
Vull dir que realment, clar, conèixer algú a una nit és molt fàcil.
Exacte.
Que no sàpigues tot el que... tota la seva vida i que, però clar, desconfiar de tothom, al final també ens porta a un lloc que no és bo.
Un moviment polític es basa en poder confiar en la gent amb la qual lluites. Per tant, també un efecte que té tot això és de d'alguna manera posar sorra als engranatges de la confiança i de la militància. És a dir, que generar desconfiança entre la gent activa, entre la gent que es mobilitza i la gent que fa coses, és una part també de carregar-te un moviment.
Ara faré una connexió una mica estranya. No sé, no tinc molt clar com fer-la ara mateix, perquè, però anava a dir-vos fins a quin punt, clar, aquesta setmana també hem sabut, s'han desclassificat els documents del CNI que confirmen que va tenir contactes amb l'eximant de Ripoll, no? I d'alguna manera és... I veig com una connexió, no? És a dir, també era el seu infiltrat, diguéssim, en aquest cas, el seu agent. Com nosaltres hem trigat molts anys, malgrat que hi havia les sospites, tal, a obtenir aquests documents, a saber del cert que sí que hi havien hagut aquests contactes que durant molt de temps s'han negat. Clar, tot plegat demostra també com l'Estat pot pervertir tot això, com no ha de ser transparent amb tot això, com pot fer el que vulgui amb tota aquesta informació.
Ara, hi ha un vincle evident que és, com tu dius, la manca de transparència, no? Uh-huh. I la desprotecció de l'Estat davant de la seva pròpia ciutadania. El problema central en el cas dels documents desclassificats de l'imam de Ripoll i de tot el que ha passat amb el 17 d'agost dels últims anys és que tot el que se'n diu teories conspiranoiques, de la mateixa manera que s'intenta fer creure que ets idiota per pensar certes coses dels infiltrats, tot el que se'n diu teories conspiranoiques, arran de l'opacitat de l'Estat amb aquest tema, no són teories conspiranoiques, són hipòtesis de treball. Uh-huh. I en aquest sentit hi ha dos elements de context molt importants que ens han de servir molt per entendre què pot haver passat, no? Hi ha un element de context que és que el 2017 hi havia un intent en marxa, independentment de si els dirigents, la classe dirigent del país realment ho volia fer o no, que això és un altre debat, hi havia en marxa un intent, un procés d'independència que hi havia unes certes possibilitats que culminés, i acompanyat d'això un intent molt gran de desprestigiar el cos de Mossos d'Esquadra, de titllar-los de deslleials, d'afavorir i sobredimensionar la manca de coordinació entre la policia espanyola i els Mossos d'Esquadra per arraconar-los i per perjudicar-los. I per tant, hi ha una lectura molt malèvola o molt malpensada, que és que hi havia intencionalitat darrere de certes coses que es van fer. N'hi ha una de menys malèvola i més plausible, que és que simplement en nom d'aquest, per poder vendre el relat d'aquesta manca de coordinació, es va deixar d'informar als Mossos d'Esquadra, com es veu gràcies als documents que s'han desclassificat aquesta setmana. Hem de ser molt curosos i molt prudents amb no especular amb aquesta mena de qüestions, però això, posat en relació amb el segon element que volia destacar, que és l'historial de l'Estat espanyol d'actuacions en contra dels interessos dels seus propis ciutadans, en contra del benestar psicològic, del benestar físic dels seus propis ciutadans, i de vegades fins i tot de la vida, en relació amb el terrorisme d'Estat dels GAL, per exemple, uh-huh. Fa que a aquestes altures sigui completament insuportable, insultant i una vergonya democràtica que l'Estat espanyol no desclassifiqui tots els documents i no ajudi a treure l'entrellat de què va passar exactament el 17 d'agost. Perquè pot ser que sigui simplement una negligència, pot ser que sigui mala fe, pot ser que siguin coses encara més greus. I havent-hi hagut pel mig la vida de moltes persones, és absolutament intolerable que això no s'aclareixi.
De fet, això no... Jo crec que això és una cosa que no... En cap democràcia no avançada, en cap democràcia mínimament normal no es toleraria. Això només pot passar a Espanya, diguéssim, i a països autoritaris directament. Cada vegada, per exemple, per posar un país que no és necessàriament model de res, però tu te'n vas al Regne Unit o als Estats Units, quan hi ha un gran atemptat o quan hi ha una gran catàstrofe o el que sigui, es fan comissions d'investigació de veritat i s'investiga què ha passat de veritat, què ha fallat de veritat, i es fan informes que van fins al final de les coses, i després tindran totes les seves mancances en com això políticament es fa, el que vulguis, però que realment que l'Estat espanyol no s'hagi permès fer una comissió d'investigació normal, sense res excepcional, sobre els atemptats aquestos, és una cosa absolutament inaudita. Bueno, no hi ha precedents en lloc del món civilitzat en què no s'hagi fet una comissió d'investigació sobre un cas així.
De fet, aquesta setmana el Tribunal Europeu de Drets Humans admet a tràmit la demanda del pare del nen mort a la Rambla del 17A. La demanda al·lega que l'Estat espanyol va incomplir les obligacions d'investigar efectivament les circumstàncies de l'atac.
És que gairebé 8 anys després desclassificar part dels documents, no desclassificar-los tots, perquè tenim encara moltes incògnites, hi ha coses que clamen al cel. Estem parlant, per exemple, de que aquest imam no se'l va deixar fer d'imam a Bèlgica i, en canvi, a Ripoll, tenint en compte tota la informació que tenia el CNI de sospites, de vincles amb el terrorisme, etcètera, amb el jihadisme, etcètera, doncs va poder fer demandar Ripoll perquè no es va fer el traspàs de la informació corresponent, no? Hi ha coses que clamen al cel i que és un absolut insult a les víctimes que gairebé 8 anys després encara no es pugui tenir ni tan sols tota la informació clara per tenir el puzzle complet de tot el que va passar, no? Mm-hmm. I d'això que deia Lot molt ràpid del tema de les conspiracions, és que crec que aquest tema del 17A és un tema amb el que s'ha fet especial caricatura. Hi ha sempre aquesta caricatura de la tieta independentista, no?, que normalment es fa moltes vegades des de l'independentisme, però també des de l'espanyolisme, aquesta caricatura doncs, de la tieta o tiet, és igual, preocupat per... Ostres, per... Segur que l'atemptat de la Rambla realment va ser intencionat, no? I llavors, certes bromes d'aquesta persona pensi així. O, mira, posem-nos alumini al mòbil perquè no sé què, perquè així l'Estat no ens espia. O deixem els mòbils fora de l'habitació perquè així l'Estat no ens espia. S'han fet moltes bromes d'aquest tipus de persones, no?, d'aquesta mena d'actituds. Clar, aquí la qüestió jo crec que és que molta gent pugui... Bueno, molta gent o certa part de la població pugui posar-se en el pitjor dels casos en aquesta qüestió, no?, més enllà de la possible negligència o incompetència, que és el que com a mínim sabem que va passar, no?, que hi hagi molta gent que es pugui posar en el pitjor dels casos, doncs això passa simplement perquè és versemblant. És a dir, o com a mínim, mínimament versemblant. És versemblant perquè l'Estat ens ha espiat de manera massiva, és versemblant perquè s'ha fet una politització de la justícia evident en contra de l'independentisme, és versemblant perquè, a més... l'opressió nacional i la persecució cap a l'independentisme ve de dècades i, per tant, hi ha tota una sèrie d'elements que fan pensar que això no seria... és a dir, jo no és que ho pensi, però vull dir que entenc que una part de la població pugui arribar a pensar-ho, perquè realment l'Estat t'ha tractat d'una manera que et pot arribar a fer pensar el pitjor, com estàvem dient abans, que se t'està posant dins del llit.
És que estàvem abans comentant aquest documentari en què un dels infiltrats és el que comet els delictes.
Exacte, clar.
fa 10 minuts que parlàvem d'això.
Clar.
I per tant,
és que...
si això està documentat, que passa, sí, no? És a dir, que t'envien un policia i que al final, si hi ha un aldarull o si hi ha, diguéssim, una actitud de més boicot o de... No? Si que hi ha algú que d'alguna manera lidera la vulneració de la llei, resulta que és el policia, perquè no hem de creure que en un moment determinat hi ha una xarxa terrorista i que un dels que més o menys lidera tot això col·labora amb l'Estat. És perfectament creïble. Una altra cosa és que això sigui un atac de falsa bandera.
Evidentment.
Que aquesta és la versió, diguéssim, més bujabada.
Sí, les teories de la conspiració poden arribar als límits que vulguem, sí, sí.
Jo crec que no cal arribar al punt de dir que això és un atac de falsa bandera, que ho ha fabricat l'Estat per perjudicar l'independentisme, perquè en realitat la majoria de vegades no cal fer els atacs de falsa bandera, diguéssim, no?
Exacte.
A vegades simplement cal fer la vista grossa, és a dir, n'hi ha suficient en fer la vista grossa, tot i que tu ho saps i estàs infiltrat, i saps el que està passant, però fas la vista grossa perquè políticament vols veure fins on arriba, diguéssim, no? I de fet, ara no record quin cas era, però hi ha un cas que es va judicialitzar, que investigaven els Mossos, també de terrorisme, que va resultar que un dels investigats era un policia, diguéssim, un policia de l'Estat, no? No record quin cas era, però també va ser bastant sonat que dins una banda que l'estaven investigant per terrorisme va resultar que hi havia un agent de policia. Que era un agent encobert, diguéssim, no? Era un agent encobert de l'Estat que estava participant del delicte. I aquestes coses passen i a vegades també una cosa que s'ha de tenir present, que és que els confidents, la majoria de les vegades, són agents dobles. És a dir, que a l'Estat li fan veure que són fidels a l'Estat i a la banda organitzada o a la banda criminal li fan veure que són lleials als objectius d'aquesta banda criminal. Per tant, a vegades és un joc perillós, el del confident i el del... perquè no és com l'agent infiltrat que sabem, diguéssim, que és perfectament lleial a l'Estat. El confident no tenim cap garantia de que sigui lleial a l'Estat.
Només volia afegir que hi ha en el cas del 17 d'agost una variable molt interessant, que és el secretisme, que és un ingredient essencial de la cultura política espanyola que nosaltres hauríem d'intentar no reproduir, que és aquesta mena de secretisme per sistema amb el 17A, amb el 23 de febrer de l'intent de cop d'estat, que sempre és un secretisme que té molt, que està molt impregnat en la cultura política perquè té molt a veure amb la idea que hi ha un bé superior a protegir, que en aquest cas és la unitat de l'Estat, i recordant les paraules de Carlos Lesmes quan era president del Tribunal Suprem, que va dir allò que la unitat, la base de l'Estat de dret, la base última de l'Estat de dret de l'Estat espanyol, era la unitat d'Espanya, no la legalitat, ni els drets humans, ni la democràcia, res d'això, sinó la unitat d'Espanya, no? I tota la cultura política espanyola està construïda i està articulada al voltant de la idea que en nom d'aquesta premissa de la unitat d'Espanya i de salvaguardar-la, es poden fer coses molt grosses, no? I això ho hem vist moltes vegades a les comissions d'investigació del Congrés, per exemple, amb l'Operació Catalunya.
Ens queden 6 minuts, però és que hi ha diversa gent al xat que ha dit: hi haurà una estoneta per repassar la trobada Carles Puigdemont i Junqueras a Waterloo? Pues hi haurà 5 minuts, que és el que ens queda, però no voldria perdre l'oportunitat per parlar-ne. Ells afirmen que aquesta trobada avui és una obertura d'una nova etapa. Confieu en aquesta nova etapa, Costa?
Depèn de què estiguem parlant com a nova etapa, diguéssim, perquè tot es ve i mal de coure amb això. A veure, algú comentava, no, em perdoneu perquè no me'n recordo qui, que tenen una cosa en comú, és a dir, Puigdemont i Junqueras, políticament i personalment i amb tot el que ha passat i en tota la història, són la nit i el dia. És a dir, per tant, quan parlam de Puigdemont i Junqueras, a vegades hi ha gent que diu que els posam al mateix sac. Jo no pretenc posar-los al mateix sac, ni jutjar-los de la mateixa manera, ni igualar el seu paper polític. Són la nit i el dia. Però algú deia que tenen una cosa en comú, que els dos varen dir que plegarien i els dos han decidit que no pleguen. I jo tinc la sensació que això és el que tenen en comú i que, diguéssim, el que potser motiva aquesta trobada, que d'alguna manera han de, amb aquest interès comú que tenen, han de trobar un relat compartit per d'alguna manera construir alguna credibilitat de que encara tenen un paper polític a jugar.
Tu, que has tingut contactes amb sobretot amb Carles Puigdemont, sempre s'ha dit que hi havia molt mala relació entre ells. Ho confirmes?
Sí, clar, vull dir, això és perfectament conegut per tothom. Bàsicament no hi havia relació. No és que hi hagués molt mala relació, és que no hi havia relació i ni interès per tenir-la. Però, bàsicament, la meva impressió és que la seva estratègia política, segurament des d'abans de l'1 d'octubre, la seva... una de les prioritats més altes en la seva llista d'objectius és fer-se seguits l'un a l'altre.
I ara això ha canviat, com a mínim. No sé què significa això, però com a mínim això ha canviat. És a dir, durant els últims anys s'han dedicat a desprestigiar-se un als altres i ara de cop ja el juliol, ja van, crec que ara ho dic de memòria, no? El juliol es va saber d'una trobada que hi havia hagut a finals de juny. Ara hi ha una primera trobada. En realitat és la primera trobada, que l'altre dia ho mirava amb not, la primera trobada com a líders del seu partit, perquè prèviament...
Fins i tot en l'època que el president Puigdemont era president en exercici, no era dirigent del seu partit.
Correcte.
Hi ha una altra cosa en comú de les... a banda del que diu el Josep, de les promeses incomplertes que tenen en comú Oriol Junqueras i Carles Puigdemont, que és que no tenen rival intern, aparentment. És a dir... que hi ha hagut friccions, hi ha hagut intents d'aparició d'altres lideratges, sobretot en el cas del Congrés d'Esquerra Republicana, en què hi havia un parell de llistes més, però tants anys després, i en un moment d'una gran apatia política, d'un gran desencantament, d'una gran frustració amb el que va passar el 2017, tots dos espais polítics han estat incapaços de trobar un lideratge nou que tingui prou força i prou visió com per substituir-los. Crec que és una cosa que parla més de fins a quin punt el país, encara que els socialistes vulguin fer creure el contrari, no ha superat el trauma del 2017 i costarà molt més de superar-lo, que no que parli bé del seu lideratge polític en concret i de la seva capacitat de renovar l'independentisme i de fer una estratègia que ja no van saber fer fa 7 anys i, per tant, és molt difícil pensar que ara poden andar, no? Crec que simplement és una qüestió d'incompareixença del contrari. Crec que...
Jo crec que tothom els reconeix també, d'alguna manera, que la decisió de retirar-se l'han de prendre ells mateixos. Els seus rivals, d'alguna manera, els hi donen aquest privilegi, entre cometes, de dir-los vosaltres sabreu quan us toca retirar-vos. I la ironia de tot plegat és que Puigdemont ho sabia perfectament, i quan va dir en campanya electoral que plegaria si no era president, sabia perfectament què era el que havia de fer. I quan ho va dir és perquè ho pensava. Després passen altres coses, però jo crec que ells saben que seria el moment d'haver plegat, i la gent sap que haurien d'haver plegat, però per un cert respecte institucional, històric, per tot el que significa el 2017, etcètera, etcètera, crec que ningú... Bueno, a Esquerra hi ha hagut tota aquesta batalla, diguéssim, però encara la majoria de la militància ha fet aquest no. Mentre ells vulguin ser-hi, d'alguna manera...
És important el detall de la militància que dius, sí. Perquè sí que, d'alguna manera, la ciutadania, en forma d'una pèrdua de centenars de milers de vots, sí que els ha traslladat aquest missatge que volien que...
Efectivament.
I probablement aquest retrobament té a veure amb que els seus interessos de supervivència política convergeixen... Jo dic plenament conscient del verb que trio en aquest retrobament, precisament perquè per la debilitació dels seus respectius espais polítics. A mi m'agradaria veure, en darrera instància, qui hi perd més si aquest acostament es va consolidant. M'agradaria veure qui hi perd més, perquè Carles Puigdemont i el seu entorn han insistit tantes vegades que el 2017 va ser culpa, tot el que va passar, tot el que va anar malament, era culpa d'Oriol Junqueras, que... No sé fins a quin punt encara el lideratge de Puigdemont aguanta com perquè un acostament sigui vist com un gest de magnanimitat. Jo crec que més aviat és vist com un símptoma més d'un canvi d'estratègia molt fort del president Puigdemont dels últims anys.
Bé, és que al final una cosa que també s'ha de veure és que un any després tots dos porten la llufa del PSOE, d'haver estat enganyats pel PSOE.
Ho hem deixat aquí perquè són les 9. He de dir per això que, malgrat tot, d'aquesta trobada el que ens quedarà a tothom, Aleix, ensenya-ho, és amb aquesta imatge, que és la matrícula, i també demostra una mica en quin punt estem en el país, que crec que el que avui més ha parlat és sobre aquesta matrícula UO2017 que conduïa el cotxe de Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, més del que s'han dit, perquè tampoc ens han explicat molt més del que han parlat.
Un comunicat i molt ambigu, molt poc contingut, la veritat.
Per tant, al final, ells el que buscaven segurament també era aquesta imatge i que es parlés d'això.
Que és, d'altra banda, una folclorització... Sí, sí. Inadmissible, però bé, ja és matèria per una altra tertúlia.
Una altra tertúlia farem sobre això. Ho deixem aquí, no sense abans dir, Mazón, dimissió. Bon vespre.